Radio Vilafranca.
Reprenem el tema de la setmana que avui dediquem als grups de carnaval del Penedès. Ara coneixem les vivències de les dues agrupacions actives a Olèrdola, un altre dels municipis que destaca pel seu dinamisme carnavalesc. Així que tornem de nou a Canal 20.
Ens apropem a l'activitat de grups de carnaval, en aquest cas a Olèrdola. Parlem amb un dels representants, un dels membres del grup de carnaval de Moja, Antoni Ràfols. Toni, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Raimon.
Ja suposo que hi ha ganes de que comenci el carnaval. Les primeres rues ja aquest primer cap de setmana del mes de febrer. No hi faltareu aquestes primeres a la Múnia o a Sant Martí? Allà hi sereu.
Exacte, això mateix. Allà hi serem.
I en quina proposta? Ens pots avançar quina és la temàtica? De què anirà aquest any 2024 el grup de carnaval de Moja?
Pues mira, el títol de la carrossa es diu El Déu de la Mort. Així que va, la temàtica va sobre unes, bueno, sobre, és tot una mica negre, però ho hem fet estil divertit carnavaler. Però tot és una temàtica una mica tota negra, com diu bé el títol, però molt divertida.
Fúnebre. De la mort acabat amb T, fúnebre.
Fúnebre, anem a dir-ho així, sí, fúnebre, però divertit, eh? O sigui, li hem donat mig tom, eh? No és Halloween. O sigui, és una altra història, però sí, per aquí va la temàtica, per aquí.
Se'ns escau original, com a mínim la temàtica, no sé el tractament, després l'execució del tema, però el tema sí que a l'hora de triar segurament no se'ns acut associar-ho de manera immediata al carnaval.
Pues, si vols que et digui la veritat, tens tota la raó del món. O sigui, és una temàtica que, bueno, s'han fet carrosses d'aquest tipus, però no de la forma que ho hem plasmat nosaltres. Llavors, sí, o sigui, li hem donat mig tom, com sempre mirem de donar-li el mig tom a totes les coses, i l'hem fet d'una temàtica negra, tota ella, pues l'hem reconvertit a una temàtica divertida i diferent. A veure, donar-li un caire diferent.
I quantes persones formen part aquest any al grup de carnaval de Moja, que déu-n'hi-do, aquests darrers anys era un dels nombrosos a la comarca? Quants hi han acabat participant en aquest any?
Aquest any són 125.
I per què ho diu? I segurament que perquè ho diu prou, que si no encara estaríeu admetent persones.
Bueno, aviam, això canvia molt. Unes carrosses marxen, n'apareixen unes altres de noves, la gent es va canviant, tenim els que sempre fa molts anys que hi són, i després doncs, van marxant i van venint. És com una estació d'autobusos. O sigui que, en aquest sentit, mai som la mateixa gent. Sempre hi ha uns quants que són els puntals que venen cada any, que són assiduos, però després van venint i van marxant gent. Vull dir, suposo com a tot arreu. Van canviant, van provant, fins que troben el seu lloc, suposo que més còmode s'hi trobin. Penso jo,
El propòsit sempre és que tothom s'ho passi bé, que no hi hagi incidències, però ja que un grup hi participa, i en el vostre cas moltes vegades ha estat així, doncs sí que competiu, en el sentit de que acabeu assolint premis quan hi ha rua competitiva. Aquest any també penseu que pot ser així?
Aviam, està malament dir-ho, perquè jo, evidentment, raspallo cap a casa. Jo ho veig molt bé, i és molt xula, i és una proposta també molt diferent. D'any en any, és que no s'assembla amb res les propostes que fem, no tenen ni una semblança. Ho fem amb la millor intenció del món, tot i que aquest any ens han passat unes quantes cosetes que se'ns ha fet una miqueta més complicat poder-la construir. Que al final, tot s'ha de dir, n'hem sortit força bé. Però, bueno, clar, el temps se'ns tira a sobre i, bueno, hem tingut uns quants petits pals a la roda que no hem volgut tirar com hem volgut, però sí que t'haig de dir que n'hem sortit força bé. Això t'ho haig de dir. I penso que és una carrossa que jo crec que serà puntera, però clar, està malament que ho digui jo ho veig i ho tinc avorrit, però de cara a la gent doncs sí que m'agradarà saber a veure quines opinions em donen quan sigui el moment.
Parlaves d'inconvenients, de dificultats, quines?
No, això tampoc és dificultats, em vinc a referir quan a trobar lloc, històries, són coses annexes a lo que és la carrossa, el que passa que, bueno, ens ha costat una miqueta de trobar lloc i entre altres coses, però que anem en sortit bé, eh? Cada any sempre ens solem en sortir i un any més, pues, que es tracta de sumar molts anys, pues, poder-ne en sortir de com puguem. I bueno, anem en sortint, la veritat. Amb més fàcil, més difícil, però anem en sortint, anem en sortint.
Has parlat, alguna pinzellada has donat, alguna idea, pista de la carrossa, la disfressa i la coreografia també estan molt treballades.
Sí, 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 bueno, això tot va amb un pack. Això tot va amb un pack. Llavors, la coreografia està treballada i les disfresses tenen molta color i són molt lluïdes, han quedat molt xules. O sigui que les nenes encara estan treballant a tota píndola, a contrarrellotge, perquè precisament aquest any ve quasi 3 setmanes abans del Carnaval que altres anys, com ja saps, i això, pues, a nosaltres, la veritat sigui dita, ens ha sigut una miqueta... Bueno, que passat Reis ens hem trobat, doncs, tot això, no? I estem fent més hores aquest mes de gener que crec que els 4 o 5 mesos que portàvem prèviament a fer la carrossa de Carnaval.
Això sí, amb moltes ganes...
És la realitat, eh? O sigui, no t'enganyo.
Amb moltes ganes i molt ambient, i també l'activitat de l'assaig gairebé també és com si s'hagués apuntat qui participa al grup a un gimnàs, perquè es fa una activitat semblant a Pilates, no?
Sí, 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 exacte, correcte. Sí, 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 es fa una miqueta de tot i bueno, sembla un gimnàs, la veritat sigui dita, sí, una miqueta de tot. I com que també tenim, bueno, doncs des de gent ben petita com ve cada any fins a gent més gran, vull dir, de totes les edats, que penso que és el més maco que hi hagi caliu de totes les edats, que no sigui sempre el mateix. I, bueno, està molt bé en quant a diversitat, està perfecte.
Doncs ho anirem comprovant. Toni Ràfols, membre del grup de Carnaval de Moja, gràcies per atendre'ns i ens veiem per les rues.
Molt bé, doncs un post o altre ens veurem, Raimon, gràcies.
Una abraçada, que vagi bé.
Adéu.
I seguim recollint valoracions de grups de Carnaval. No marxem d'Olèrdola, anem a Sant Pere Molanta, conversem amb una de les integrants de la Junta del grup de Carnaval de Sant Pere Molanta, la Gés Mañé. Gés, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Recta final dels preparatius, com d'enrere, per començar d'aquí a pocs dies ja les rues de Carnaval. Ens pots situar una mica la temàtica o el títol del grup de Carnaval aquest 2024 a Sant Pere Molanta?
Bueno, va, demaneu el que sempre es porta molt amagat, però... I, bueno, som una fantasia de colors. No, el nom és Esquitxos de Colors i tampoc no et desvelo massa cosa perquè no... És una fantasia, o sigui, no té res específic com a tal en el nom com per poder especificar-te cap cosa meravellosa.
Hi ha ganes de Carnaval?
Moltes, moltíssimes.
Fa temps que esteu treballant, que esteu preparant les coreografies, les disfresses, la carrossa. Quan us hi vau posar?
Amb les disfresses, amb la roba i tot això, portem... Les primeres reunions les vam fer sobre el març, abril, perquè vam constituir una junta nova i llavors ja vam començar a triar temàtica. Amb el tema carrossa, nosaltres, com que no teníem un espai segur on fer-la, vam estar dubtant si fer-la o no fer-la. Finalment vam aconseguir un espai on poder començar-la, tot i que era a l'aire lliure i era una mica més complicat. I ens vam decidir fer carrossa una miqueta tard. Ens hi vam posar de cara, diria que a l'octubre. Però, tot i així, amb molta il·lusió i moltes ganes. I les coreografies també vam començar a l'octubre. Els coreògrafs sí que comencen a l'estiu ja a recopilar cançons, però ballar amb tota la gent i tot vam començar a mitjans d'octubre.
Amb quantes persones, quanta gent participa en el grup de Carnaval?
En som 118 aquest any.
Déu-n'hi-do.
Estem molt contents, som bastants.
I ens pots explicar alguna cosa més d'aquests esquitxos de colors que podrem veure a les rues, que d'aquí pocs dies ja tindrem aquí a les nostres comarques? El Penedès ja es podrà veure el grup de Carnaval ballant. Què ens pots dir d'aquests esquitxos de color?
Doncs portem uns vestits que tenen molt de moviment, uns barrets molt grans, espectaculars, amb moltíssima feina per part de les mans que els han fet, i unes músiques sense sexisme, evidentment, perquè això sempre ho hem mirat, però ara que encara es mira més amb lupa, doncs ens hi fixem una mica més, però amb molt ritme, moltes ganes, la gent balla moltíssim, hi posa moltes ganes i molta il·lusió, i el moviment que reflecteix el vestit és les ganes que arriba a tenir la gent de ballar.
una agrupació, la de Sant Pere Molanta, familiar de diverses edats dins del grup.
Doncs sí, aquest any portem des d'un petit onet de 6 mesets fins la persona més gran té 67 anys. I abarquem, hi ha molta gent jove, gent famílies. De fet, el petit onet de 6 mesos ve amb la seva mare i la seva àvia, o sigui, 3 generacions... I n'hi ha diverses de famílies que venen mares o pares amb els seus nanos i colles d'amics. Sí, és un grup familiar, sempre ho ha sigut, molt proper i amb un tracte molt bonic.
I què fa que persones com tu s'impliquin tan directament en el carnaval? Què té el carnaval que enganxa tant, encara que sigui el mes de gener, de febrer, gairebé durant tot l'any treballant-hi?
Doncs jo crec que és l'alegria que ens aporta. O sigui, sí que és veritat que de cara en fora són 3 setmanes o 3 caps de setmana on se'ns veu sortir i ballar, riure i disfrutar, però nosaltres, tots els assajos que fem amb tota la gent, es disfruten moltíssim. La gent, en el nostre grup, que és un grup així com molt amistós i molt familiar, riem moltíssim els assajos, ens ho passem molt bé tots junts. Després, a l'hora de fer també els projectes, no?, de la roba, de la carrossa, sí que és veritat que arriba un moment en què els nervis ens poden trair, podem començar a estar una mica més estressats, però ens ho passem molt bé preparant totes les coses i al final, tot i que és el que et deia, és una cosa que es veu durant només 3 caps de setmana, sí que és cert que nosaltres ens passem molt de temps, mig any pràcticament, tenint una relació amb tota aquesta gent on ens veiem, riem junts, ballem... I això jo crec que és una de les coses que porta estar en una comparsa o en una carrossa de carnaval, no només dins la junta, sinó apuntar-s'hi, com s'apunta la gent, que no és només aquelles 3 setmanes on surts, sinó tota la preparació anterior d'anar als assajos, coreografies, que la gent la disfruta moltíssim. Ens ho passem molt bé.
I això segurament que ho transmeteu a les rues, ho anirem comprovant aquests dies. Moltes gràcies per atendre'ns, Gés Mañé, del grup de Carnaval de Sant Pere Molanta, i que vagi molt bé. Ens veiem per les rues.
Gràcies a vosaltres, ens veiem.
I després del Carnaval d'Olèrdola anem fins als estudis de Domenys Ràdio, ja que la nostra companya Lourdes Meronyo parla amb un dels grups més importants del Vendrell. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, carnavals, i per això en tenim a la Isa Oleu. Ella és de l'associació Carnaval Somnis, carrossa del Vendrell. Molt bon dia, Isa, com estàs?
Bon dia. Aquí estem, a tope ja, preparant carnavals.
Això t'anava a preguntar. Estem amb una sensació de que està tot com molt parat, molt aturat, potser? O és una sensació només dels periodistes?
No. És una sensació que la gent no sé si la té, però el que són els carrossaires sí que la tenim, perquè a les dates que estem encara estem perseguint ajuntaments i no res. Jo crec que no som conscients que el dia 3-4 de febrer ja tenim les primeres rues.
Clar, perquè precisament nosaltres aquí a Sant Jaume som dels primerencs, juntament amb la Múnia, que ens té tant aquest carnaval. Clar, no sé si és que els ha enganxat al tema de Reis i Tres Toms, que ens hem ficat ja al mes de febrer, com qui diu, i encara no hem vist que els potents, no?, de la comarca com Son Vendrell, Calafell i Cunit estiguin donant senyals de vida. Això a l'hora de demanar subvencions, d'inscripcions i tot plegat, us està causant problemes a vosaltres?
Home, la veritat és que ens fa anar bastant apretats en el temps, perquè, clar, hem de ser conscients que pràcticament de Reis a Carnaval hi ha just un mes, uh-huh. I sí que entenem que ells tenen altres festes, però han de pensar que nosaltres al final fem tot un any de feina per 3 dies, o 15 dies màxim, si comptem les 3 setmanes de Carnaval, però, clar, ens és molt difícil. A dia d'avui no tindrà els horaris concrets i els llocs on hem de deixar i no deixar la gent, per exemple.
Clar. En el vostre cas, sou 110 persones, que es diu ràpid. Com és preparar tot això i des de quan porteu preparant el carnaval?
Jo crec que no hem acabat un, que ja enganxem amb l'altre. Sí que és veritat que intentem desconnectar, però a vegades és molt difícil. I, bueno, nosaltres vam començar aquest any així a donar-li canya al mes de juliol. I, bueno, el mes d'agost és un mes de vacances, és un mes així més complicat, i a inicis de setembre pues, com els col·les, a fer inscripcions i tot a saco ja. Uh-huh. A l'octubre primeres proves, primers assajos i d'aquí ja anar enganxant.
Altres anys parlàvem d'aquest encariment, no?, de la benzina, que podia ser un punt d'inflexió a l'hora de comprar, no?, o de que la gent s'inscrigués.
Sí.
Heu tingut algun problema? Heu hagut de pujar quotes? Com us ha anat en general?
Sí, hem hagut de pujar quotes, però, o sigui, no només parlo pel meu grup, sinó a nivell de tots els grups, perquè, per exemple, tu a dia d'avui vas a comprar una ploma i et costa 70 cèntims, vas la setmana que ve i ja val 80. Oh. I clar, semblen 10 cèntims, que és misèria, però al final, si tot suma, són molts diners. Ho hem trobat en tema teles, en tema plomes, begudes, transport d'autocars i tot això. O sigui, és a nivell general. I la veritat que entenem que també hagin reduït el nombre de participants, perquè al final tot puja.
Clar.
I si són una família de quatre, doncs és molta pasta per sortir de Carnaval.
Quan esteu cobrant vosaltres ara mateix?
Nosaltres, els adults, 150.
Inclou exactament el què?
Doncs en el nostre clans inclou la disfressa confeccionada per la modista, el sopar del divendres i el dissabte, el primer cap de setmana que sortim, barra lliure, les coreos, la carrossa... Intentem incloure una miqueta tot, però sí que és veritat que hi ha coses que no arribem.
Clar. No, és que jo ja me'n recordava que l'any passat ja s'havien apujat els preus.
Sí.
Perquè, clar, tot puja. Al final, vosaltres també heu d'intentar compensar, no?, ingressos i despeses. Si no, no surten els números, no?, al final.
Exacte.
Parlàvem d'aquesta baixada d'inscripcions. Tornem als ajuntaments, a aquesta calma xitxa que tenim. Han hagut novetats pel que fa a inscripcions, recorregut? Sí que sabem que Calafell, en aquest cas, ha hagut un canvi. En aquest
sí.
cas, s'eliminava la de Segur de Calafell de la nit, que potser us feia anar molt malament. I
sí.
han posat una nova. Vosaltres a quantes us heu inscrit?
Nosaltres ens hem inscrit a totes, perquè, clar, Calafell era com una loteria.
Uh-huh.
No sabia si anaves a entrar a una, a tres, a quatre o a cap.
Uh-huh.
Llavors ens van comentar a la reunió que poséssim l'ordre de preferència que teníem i, bueno, i així més o menys hem entrat. Sí que és veritat que no teníem gaires intencions d'anar a Segur al matí, per exemple, perquè trobem que és molta tralla, tres rues en un dia, però, bueno, ens ha tocat, provarem a veure què tal.
Serà el primer any que lògicament, canvia al matí, cosa que fins ara
Exacte.
Era de nit i que es passava molt de fred. Fins i tot alguns conversistes o carrosaires que havien anat es queixaven d'aquesta solitud o d'aquesta fredor en
sí.
arribar a Segur de Calafell, no?
Sí, és que segur havia el tram del passeig, que potser sí que trobaves gent, però la que creuaves el pont... Aquella zona era com molt solitària i després, al final, una miqueta més de gent i ja està. També és veritat que les hores eren tardetes, perquè les primeres carrosses sí que surts a les 10 i poc. Però, clar, conforme se'n van enganxant, que van arribant de vendre i potser estan sortint a les 12.
Clar.
I si portaven bastants nens, pues, els nens a aquestes hores, pobres, ja no aguanten.
Els nens i els no tan nens, no? Que no aguantin aquelles hores intempestives. O sigui, que aneu al Vendrell, us estreneu el dia 9 de febrer, en aquest
sí.
cas a casa, a quarts de 7 de la tarda, i
sí.
a partir d'allà empalmeu amb totes les de Calafell i Cunito Cubelles o no
Cubelles,
aneu?
Cubelles.
Cubelles. No sí. aneu cap a Cubelles.
Sí, anem a Cubelles i llavors, bueno, la nit com tots, Calafell, i el cap de setmana següent, aquest any ens estrenem també a una rua que està a Albinyana.
Mm-hmm. Un canvi.
Farem Albinyana, Bellvei, a veure què tal.
Molt bé. Un canvi important, no? També són de matins,
sí,
no, les d'Albinyana?
Albinyana, sí, dissabte al matí.
Què és més agraït, nit o dia?
Bueno, jo crec que depèn del poble. Perquè hi ha pobles que a la nit te trobes molt acollit i hi ha pobles que dius, bueno, hem vingut perquè tenim un pis.
Clar. Depèn una mica sí. de les sensacions, no?, que tingueu.
Exacte.
Escolta, déu-n'hi-do, 15 dies per davant, amb moltíssimes rues, amb molta festa. No sé si podeu dir-nos de què aneu disfressats aquest any, o és sorpresa?
És sorpresa. Sí que és veritat, sempre anem molt de fantasia, però és sorpresa.
És sorpresa. Ho deixem aquí, que vagin el 9 de febrer a veure aquesta primera que feu, que estreneu a casa. I el tema de còrios, una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció, com coordina 110 persones i on heu assajat? Perquè, clar, no estem parlant de 4 que us podeu ficar en qualsevol lloc.
A veure, doncs fàcil el tema no és, perquè, per exemple, aquí a Vendrell no tenim gaires llocs que siguin grans, o sigui, estil pavellons, i com també hi ha molts esports, és molt difícil que un dissabte o un diumenge puguem trobar una hora per assajar. El nostre grup, per exemple, assajem un pàrquing a l'aire lliure. Si plou, no hi assaig, i si fa fred, ens hem d'aguantar al final.
Clar.
I, bueno, no és fàcil, perquè sempre no hi som tots.
Clar.
I, bueno, sí que és veritat que intentem facilitar vídeos i tot això, però com en directe no hi ha res, la veritat.
Clar, normal. Escolta, i subvencions, aquest any com s'estan portant els ajuntaments a l'hora de subvencionar i d'ajudar-vos a vosaltres, als que sortiu en carrosses o comparses?
Bueno, hi ha pobles que han mantingut el preu i altres que sí que han pujat una miqueta més, però sempre venim a lo mateix. Si pugen costos, ells també han de veure que a nosaltres ens és molt més difícil anar. I hem de comprendre que al final la festa la fem nosaltres.
Clar.
Si no ens ajuden econòmicament, arriba un punt que no podem fer més.
Clar, no és sostenible. No s'aguanta, no, d'alguna manera?
No. Clar, si a mi em dóna 60, doncs realment no tinc ni per arribar al generador.
Clar.
Saps? Llavors, aquests pobles que sí que tenen la subvenció una miqueta més petita, doncs haurien d'arribar una mica més amunt. No sé si reduint el nombre de grups o reajustant tres objectius, que això ja és cosa d'ells, però, clar, hauríem de valorar una miqueta més les feines.
Clar. Sí que és veritat que degut a això, que veiem que no hi ha moviment, també això fa que, no sé si la sensació de la ciutadania en general és com que encara no arriba el carnaval i s'ho trobarà de cop.
Sí, així estem. Que els participants els diem, escolta, que queden 15 dies, oh, com que 15 dies? Estem a tocar, ja vam avisar, que era molt, molt aviat, però jo crec que no pensava tan aviat poc.
Clar, Déu-n'hi-do. Doncs, escolta, Isa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui en directe aquí al Penedès en xarxa, i moltíssimes gràcies, i sobretot, que vagi molt bé aquest carnaval, que ja tenim a tocar, que recordem que el dia 4 de febrer i 3 són els primers, que són la Múnia, Sant Jaume dels Domenys, Bonastre també, i a partir d'aquí ja comencen els grans, no?, que serien el Calafell, el Vendrell, Cunit, Cubelles i l'Arbós, que no ens ho deixem, a banda del Vinyana, Santa Oliva, Bellvei i tots els que hi ha per aquí, per la comarca. Així que us desitgem molt bon carnaval, que gaudiu molt, que us faci molt bon temps, important que no passeu gaire fred, i rei, nosaltres a gaudir de tots els colors que portareu i de les vostres músiques.
I tant. Doncs moltes gràcies, Lourdes.
Una abraçada,
Isa. Ens veiem pel carnaval.
Ens veiem.
Avui hem començat a escalfar motors per aquest Carnaval 2024 al Penedès en xarxa, dedicant-hi al tema de la setmana i escoltant aquestes 5 veus representatives d'aquests diferents grups que a partir d'aquest cap de setmana comencen a desfilar i a ballar.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:15 us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Som Penedès es constitueix en una assemblea de la vegueria per coordinar i compartir les lluites existents, potenciant accions de carrer. Una cinquantena de persones vinculades a 20 entitats de 22 municipis de la vegueria Penedès van participar en la trobada de lluites de la vegueria Penedès que es va celebrar aquest dissabte a l'Escorxador de Vilafranca. També hi van participar persones a títol individual. A la reunió es va analitzar la situació actual del Penedès i es van plantejar de forma consensuada quins eixos de treball es volen prioritzar. Segons un comunicat dels promotors de la trobada, el model actual de planificació territorial es basa en la improvisació, la implantació de la logística entorn les xarxes viàries i costaneres del Penedès, la dependència de les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, una xarxa ferroviària que prioritzarà les mercaderies i un pla territorial aturat, diuen, en el segle passat. La CUP de Sant Sadurní presentarà una moció al ple d'avui per recuperar el projecte de les comunitats energètiques. El grup municipal de la CUP de Sant Sadurní presentarà una moció al primer ple municipal d'aquest 2024 en què recupera una proposta aprovada pel consistori l'any 2022 per impulsar la creació d'una comunitat energètica i que, com apunta la formació en una nota de premsa, l'actual govern no ha desenvolupat encara. L'objectiu és fomentar un projecte que garanteixi l'accés a energies netes amb una gestió col·lectiva alternativa a les grans empreses energètiques. A més de la creació de la comunitat energètica local, la CUP també proposa valorar la creació d'una comercialitzadora elèctrica local per facilitar l'adquisició d'energia verda als habitants del municipi i lluitar contra la pobresa energètica. Iniciativa solidària de Penedès contra el càncer a l'Hospital del Vendrell. Representants de l'Associació Penedès contra el Càncer van visitar el passat 17 de gener l'Hospital del Vendrell per conèixer de primera mà el projecte socioeducatiu d'acompanyament a persones amb càncer i el seu entorn. Aprofitant la visita, des de l'associació van entregar diverses bosses artesanals solidàries perquè siguin lliurades a persones que reben tractament oncològic al centre hospitalari vendrellenc. Les bosses han estat elaborades al taller de costura solidària que persones voluntàries fan cada dissabte. Des de Penedès contra el càncer expliquen que moltes de les persones voluntàries de l'entitat han patit o pateixen càncer i el fet de prendre part en aquesta iniciativa els genera un estímul identitari de gran satisfacció i benestar emocional. L'associació també ha agraït a l'equip directiu i als professionals del centre sanitari la seva rebuda. La caminada esportiva és la gran novetat de la quarta edició de la Papiol Extrem. La incorporació d'una caminada esportiva és la gran novetat que presenta la quarta edició de la cursa de muntanya Papiol Extrem. La prova l'organitza la secció de curses de muntanya del Centre Excursionista del Penedès i s'ha programat per aquest diumenge 4 de febrer amb sortida i arribada al barri de Can Torres. La cursa és de 12,5 km i inclou dues ascensions al cim del Papiol. La caminada és de 10 quilòmetres i es puja al Papiol un cop. Amb un desnivell positiu de 550 metres, la Papiol Extrem és una prova exigent però que permet a qui ho desitgi iniciar-se en aquesta modalitat de curses. Fins aquest dimecres 31 de gener resta obert el període d'inscripcions. El nombre màxim de participants és de 150 per a la cursa i 50 per a la caminada. Qui vulgui participar i encara no hagi formalitzat la inscripció, cal que es decideixi aviat al web sep.cat. I és que el dia de la cursa i la caminada no es faran inscripcions presencials.
Penedès en xarxa.
Són 11:05. Amb il·lusió rebem un cop al mes la Bernadet Hortal de la Biblioteca Torres i Bages, que ens porta les càpsules d'il·lusió. Bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia.
Avui la proposta que ens fas, les propostes que ens faràs, Baja, giren al voltant del cooperativisme.
Sí, perquè Enguany es commemora els 125 anys del cooperativisme a Catalunya. De fet, la commemoració era l'any passat, però la Generalitat han decidit commemorar-ho aquest any. Són 125 anys de cooperatives a Catalunya. La creació de cooperatives va començar a proliferar, sobretot, el 1887, quan es va promulgar la llei d'associacions, i a partir d'aleshores moltes es van poder formalitzar. Mentre hi havia moltes protestes socials, doncs, el cooperativisme va anar creixent i es va anar articulant com un moviment socioeconòmic important i sobretot va predominar les cooperatives de consum. Es pren com a data de referència dels 125 anys el 1898, en què es celebrà la primera assemblea de cooperatives a Badalona. I aleshores a partir d'aquí va agafar molta empenta. Més endavant es va fer un congrés també de cooperatives a Montjuïc i el van agafant força. I a partir d'aquí, doncs, aquesta data és la que es pren com a referència del naixement del moviment cooperatiu a Catalunya.
Un moviment, el cooperativista, que ha agafat embranzida aquests últims anys, impulsat també des del govern de la Generalitat i que aquí mateix a la Vegueria Penedès té bona salut, oi?
Sí, fa uns dies de la Fura va sortir un article que era un resum de l'activitat de Copsatània, que és una entitat que recolza el naixement i la creació de cooperatives. I per ells va ser un any amb números molt positius de creixement. O sigui que hi ha un interès i hi ha projectes que neixen amb voluntat de ser cooperatives aquí al Penedès.
Doncs aquest mes de febrer, les càpsules i la tria que ens ha preparat la Bernadet va de cooperativisme i, com sempre, compartirà amb nosaltres alguns llibres, tant per adults com per infants, que ha seleccionat de la biblioteca i que aquests dies estaran destacats i que trobareu si hi aneu.
Sí, els tindrem exposats al primer pis, com sempre fem amb les exposicions dels programes de ràdio. Començo amb el llibre que es titula Les cooperatives, una alternativa econòmica. L'autor explica que davant del model de societat i d'empresa de la globalització, el cooperativisme permet conjugar els interessos comunitaris i particulars dels socis i fent una societat més democràtica econòmicament, perquè ell considera que quan és una democràcia només d'anar a votar, doncs és molt limitat i que perquè sigui més una democràcia autèntica ha de ser també a nivell econòmic. I a més, els valors del sistema cooperatiu ajuden a aquesta democratització i a més recolzen l'autoestima i l'autorrealització de les persones. Un altre llibre que es diu El suport mutu, un factor d'evolució, és un clàssic que s'ha anat reeditant perquè es va publicar el 1902 i encara és molt vigent. Es basa en que quan el darwinisme social volia convertir la doctrina de la supervivència dels més forts, el llibre explica justament que aquestes idees són molt simples i mostra amb exemples, des de la vida animal o al llarg de la història humana, com la cooperació és un factor fonamental de supervivència i reproducció de vida.
Sí, és curiós, sembla que tingui mala premsa actualment, sí. El terme, el concepte, no?, de cooperació.
Sí, i justament diu que inclús entre els animals, no?, que es donen casos de que com els animals cooperen entre ells.
Tens més llibres?
Sí, després hi ha un que es diu Història de los pioneros de Rochdale, Orígenes del Movimiento Cooperativo Internacional. Aquest també és un llibre clàssic, va ser escrit el 1878 i en canvi es va reeditant perquè és un referent. El 1844, a l'època en la que la indústria tèxtil posava unes condicions de vida molt dures als obrers, es va constituir la Societat de Pioners Equitatius de Rochdale. Va ser una cooperativa que va donar les primeres passes i que va ser un referent. Aleshores, explica com van tirar endavant aquesta cooperativa gràcies a l'esforç i l'acció solidària i l'ajuda mútua. Amb pocs recursos van aconseguir un desenvolupament d'un model que va inspirar a escala internacional. I per això aquest llibre es va reeditant i segueix sent vigent.
Clar, ens transmet els orígens, sí, del moviment cooperatiu, no?
Sí. Després un llibre que es titula L'economia solidària en 100 paraules. en pocs anys ha passat a ser d'una gran desconeguda, a representar una realitat i a ser una esperança. I el llibre s'adreça a les persones que busquen alternatives al capitalisme i explica 100 conceptes bàsics de l'economia social i solidària. I pretén explicar això, conceptes bàsics i a més també quines són les entitats referents en aquest camp. Bàsicament a Catalunya. Després hi ha una biografia que es titula Eladi García i Ferrer, activista, organitzador i propagandista del cooperativisme català. L'Eladi Gardó fou un cooperativista, advocat i polític republicà. Ha estat una figura poc coneguda i, en canvi, va ser molt important dintre del moviment del cooperativisme català. Va ser un activista, organitzador i propagandista del cooperativisme català i va prendre una part molt activa a la fundació de la Cambra Regional de Cooperatives de Catalunya i Balears i va fer campanyes a favor de les compres en comú, sobretot, i de la creació de cooperatives obreres per la construcció de cases barates. O sigui, va fer una feina molt important i és una persona referent. Després, un altre llibre que es titula Vinyes, vins i cooperativisme vitivinícola a Catalunya, perquè dintre del sector vitivinícola les cooperatives han sigut al llarg de la història molt importants. I aquest llibre explica, l'han fet tres professors d'història econòmica, tracta de la història de la viticultura a Catalunya i destaca sobretot la importància que han tingut les cooperatives en aquest camp. Seguim al camp vitivinícola, el llibre que es titula La Unió de Rabassaires. Explica la història de la Unió de Rabassaires, que va ser un sindicat pagès que va néixer el 1922 i es va desenvolupar fins la Guerra Civil, des d'un posicionament republicà. Un dels seus èxits importants va ser el camp del cooperativisme, justament. I va ser una de les forces sindicals rurals importants fins durant la segona meitat dels anys 30. Un altre llibre també dins del camp vitivinícola, un llibre que es titula De les plagues americanes, el cooperativisme a Espanya, 1850-2007, la lluita del sector vitivinícola per la modernització i la supervivència. Explica que durant el segle XIX les vinyes d'Europa van estar atacades per les plagues d'origen americà i com l'associacionisme, a través dels cellers cooperatius, van fer front a aquesta crisi tan forta i va ser una de les solucions que es van trobar per fer-hi front. Després, un altre llibre és Celler Cooperatiu de la Granada, 1920-2020, 100 anys de viticultura al cor del Penedès. Aquest llibre commemora els 100 anys del Celler Cooperatiu de la Granada, que va néixer en un moment en el que el moviment cooperativista estava en plena efervescència. I és una de les moltes cooperatives que van néixer al Penedès. I després un altre llibre, que és una narració de la història, Compartir bienes, vivir en comú. Fent front al model capitalista i de globalització, l'autor demostra que és possible la construcció d'un molt diferent i que passa per una manera diferent de veure les coses, a partir de principis com la humanitat, la solidaritat, la pau i el dret a la vida, que han de convertir-se en els eixos principals. I a partir d'aquests principis és d'on neixen tot el moviment cooperatiu.
En aquesta ocasió no has trobat volums infantils?
No, només n'he trobat per adults.
Així com sí que comença a haver-hi bibliografia i es promociona l'emprenedoria a les aules, el cooperativisme necessita encara aquesta empenta, no?
Sí, estaria bé que es publiquessin d'aquest tema perquè explicar-los als infants la importància de compartir i de treballar en equip.
Doncs anem a mirar les activitats que tindrem aquest mes de febrer, que estem a punt d'estrenar. Comencem amb un parell d'exposicions que ens recomanes que teniu.
Sí, una és una exposició, són uns plafons, que ha estat realitzat per Laia Santís, que és mestra i prescriptora de llibres.
Vilafranquina.
Sí, i ella té a Instagram una secció que es diu Vida entre llibres, i ens ha cedit molt amablement una exposició que es titula Com aconseguir que infants i joves llegeixin. I clar, ens ha semblat molt adequat tenir-la a la biblioteca. I tracta de temes com recomanar als pares que vagin a la biblioteca, que llegeixin plegats amb els seus fills, que siguin exemple, que clar, si els fills veuen que els pares llegeixen, ells també s'inspiren per llegir.
Clar, si et veuen al mòbil, clar, copien. Si et veuen, clar, llegint un llibre, també, copien, també copiaran, clar, no?
El bo i el dolent es copia.
Sí, sí.
També recomana que es regalin llibres, que sempre hi hagi llibres per casa, i després ja explica com fer per seleccionar un bon llibre. Ja dona, de tots aquests temes que he anomenat, doncs, dona unes pautes.
Doncs em fa molta il·lusió que arribi aquesta exposició de la Laia Sentís, perquè havia estat col·laboradora meva fa un parell d'estiu, recomanant llibres. Sí. Ha enfilat una carrera com a bookstagrammer impressionant darrerament. Sí. I justament vaig veure a Instagram que estrenava aquesta exposició, ara per, sí, Nadal, potser, a Olesa, on viu actualment. I que bé, no?, que la segona, sí, plaça sigui la seva segona casa, no?, aquí a la capital de l'Alt Penedès.
Sí, la seva il·lusió és anar-la portant a diferents llocs.
Que ruli, no?, que ruli.
I estem contents que ens l'hagi oferit a nosaltres.
Tant de bo. I a més està bé que hagis repassat aquests consells que, sí, ella dona als plafons, perquè fa molta falta, sí, aquestes idees.
Sí, sí.
On l'ubicareu?
Bueno, ja la tenim, eh? Està al davant de l'entrada a la sala infantil.
Així topes, eh? Sí o sí?
Sí, això mateix, sí.
I em vols recomanar una altra?
Sí, tenim una exposició a l'Escala que ens ha cedit molt amablement el taller de marcs i emmarcacions de Jaume I, que des de fa un temps ens cedeix exposicions i ara mateix la que tenim són reproduccions de portades del Tintín. I, bueno, fa molt goig, és bonica de veure.
Clar, perquè de Tintins han d'haver tenir, sí, una pila, no?
Sí, sí, tant.
On estan? A la sala infantil?
A la sala infantil, sí.
Es considera, sí, còmic infantil,
sí, sí,
a la sala infantil. I mira, no marxem de la sala infantil perquè ens explicaràs quines activitats hi programareu aquest mes de febrer.
Sí, tenim activitats variades. Comencem per l'hora del conte, que en aquest cas ho farà en Joan de Boer, que és una persona amb molta experiència en explicar contes. Serà el dissabte 10 de febrer a les 12, i en aquest cas és per infants de 4 a 10 anys. Es diu Contes del món, i és un recull de contes de diferents pobles d'arreu del món, des d'indis, esquimals, hindús, xinesos, i ell explica que és una volta al món dels contes, i bueno, amb l'experiència que té ell segur que serà una activitat molt bonica.
Ha vingut altres vegades,
sí,
oi?
Sí, sí, ha vingut altres vegades. Després, una activitat que es titula Jocs de falda, que la realitzarà la Imma Alba. En aquest cas és per infants de 1 a 3 anys. Serà el divendres 16 de febrer de les 17 a les 17:30. I és per recalcar la importància de crear vincles a través d'activitats que puguin fer els... O sigui, és una activitat perquè facin els pares després amb els seus fills a casa.
És pràctica. Perquè,
sí, perquè puguin agafar idees. Explica que no cal saber cantar, només tenir ganes de passar una bona estona amb els seus fills.
Això ho agrairà més d'un, sí, pare i d'una mare.
Sí, sí. I sense presses i sobretot això, poder agafar idees d'activitats que després es poden fer a casa, amb tranquil·litat.
Jocs de falda.
Sí. I després tornem amb l'hora del conte en anglès. Són a l'escola d'anglès Helen Doran, que ens deixen aquestes sessions. I serà el dissabte 24 de febrer a les 12. En aquest cas serà per infants de 4 a 8 anys. Ells, a partir de, durant aquest any, aniran venint cada mes. I aleshores farem una de cada, una sessió per infants, per nadons, i una altra per nens una mica més grandets.
Per tant, el mes vinent serà per nadons.
Sí, sí, sí. I així anem agafant per totes les edats.
I tu, que hi has estat en més d'una ocasió, què passa amb la canalla? Escoltant en anglès, segueixen el fil, estan atents?
I tant, sí? I van contestant i els hi fa molta il·lusió, perquè veuen que ho entenen i els hi agrada. A més, la veritat és que ho fan molt bé. Perquè, clar, ja fa molts anys que venen a la biblioteca a explicar contes en anglès i, clar, ja se'ls hi nota l'experiència. Ho fan molt bé.
Recapitulem, doncs, aquestes activitats infantils que necessiten inscripció prèvia. El 10 de febrer, el Joan de Boer explicarà Contes del món. És un dissabte a les 12. El 16 de febrer, que és un divendres a la tarda, la Imma Alba donarà idees molt pràctiques en aquest taller de jocs de falda, que no cal saber cantar. I el 24 de febrer, de nou dissabte a les 12, un conte en anglès per nens i nenes de 4 a 8 anys. I, Bernadet, m'agradaria acabar compartint un rànquing que vaig trobar fa pocs dies, elaborat pel Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, que van demanar les dades a les biblioteques de la Diputació del préstec d'aquest darrer any. I d'una banda, el 2023 ha estat un any de rècord de préstecs de llibres a les biblioteques. Se'n van prestar 11 milions d'exemplars, la meitat en català, i de l'altra podem veure què agrada llegir, no? No sé si tu també tens la sensació que aquest 2023 ha funcionat molt bé el préstec, que heu tingut molts usuaris.
Sí, hi ha molt moviment de préstec i sobretot el que funciona molt bé, i és una barbaritat el moviment que circula, és el préstec interbibliotecari, el préstec entre les diferents biblioteques. Hi ha un circuit que és una barbaritat la quantitat de llibres que van amunt i avall.
Amunt i avall cada dia.
Sí, molts, molts.
Això potser podríem explicar-ho i compartir amb els oients, que potser no ho saben, que si tu entres a l'Aladí i fas una cerca de llibres que hi ha a la Torres i Bages, pot ser que no trobis el llibre que tu vols, però que si el té alguna altra biblioteca de la Diputació de Barcelona, en qüestió de 2-3 dies el tens aquí.
Sí. Nosaltres diem una setmana perquè no es pot assegurar que sigui, però acostuma a ser menys d'una setmana.
Ara estàs optimista, no? Però a mi m'ha passat, que en 3 dies l'he
tingut
aquí.
Sí, realment arriba de seguida. El que s'ha de destacar és que les persones no el poden reservar des de casa, sinó que ho han de fer per telèfon o venir a la biblioteca, perquè si ho fas des de casa, el programa considera que tu aniràs en aquella biblioteca a buscar-lo. I si vols que te'l portin aquí, doncs ens ho heu de dir a nosaltres.
Aquest és el tràmit, que és diferent, sí. Però accés el tens a tot.
A totes les...
A tot.
Inclús llibres de les altres províncies, de Catalunya. No només la província de Barcelona.
No només Barcelona.
Sí, sí.
Sense cost, a més.
Sense cap mena de cost.
Un xollo.
Sí, sí, realment.
Doncs si ens fixem una miqueta aquest rànquing dels llibres més prestats a les biblioteques aquest any passat, entre els títols més buscats, el número 1, vaja, hi ha Esperando el diluvio, de l'escriptora Dolores Redondo, que és el més demanat pels usuaris de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. En el segon lloc hi ha Lejos de Luisiana, de Luz Gabás, Premi Planeta 2022. I en tercer lloc, Crònica negra, novel·la negra, l'Eva García Sáenz de Urturi, que ho peta amb aquesta sèrie i el seu últim llibre, número 3, amb el Libro Negro de las Horas. Premis Planeta acostumen a funcionar bé, sí. Crònica negra funciona bé.
També. I encara que aquí surti com a 12, també destacaria La Trena, perquè em sembla que l'estan fent al teatre.
Sí, la tornen a fer, sí, sí.
I és una novel·la molt bonica, bueno, que totes les novel·les que ha escrit la seva autora, la Letitia Colombani, són molt bonics i molt recomanables.
És curiós, que de l'1 al 7 són novel·les en castellà i fins al número 8 no trobem el Canto jo i la muntanya balla de la Irene Solà.
Sí. Clar, els llibres en català tenen menys, la difusió més reduïda. I passa això, que els altres s'ho mengen bastant.
Doncs va, fixem-nos en els catalans, sí. Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà...
Aquesta ja fa temps, que està tenint èxit.
Sí, sí, sí.
I no baixa,
Continua.
I mira que és un llibre bastant especial,
Molt original, especial. Et però... quedes desencaixada la primera vegada.
Sí, sí.
I a més, si no saps massa bé què passa, no entens res.
Sí, és molt especial.
Però és una delícia.
Sí.
Darrere seu, en número 9, Les nostres mares, de la Gemma Ruiz Palant. Sembla que també ha estat premiada.
Sí.
I si més no, ella té premis i, per tant, això ajuda.
Sí.
La bèstia de Carmen Mola, de nou novel·la negra.
Sí.
Aquí, més que negra, gore.
Sí.
La reina roja, de Juan Gómez Jurado, també novel·la negra. I en 12a posició, com tu destacaves, La trena, de Laetitia Colombani. Em sembla que té 3 llibres traduïts al català o al castellà.
Sí.
I tots 3 són bellíssims.
Sí.
Pel que fa a novel·la juvenil, les més demanades són Mentida, de Care Santos, o L'assassina de Venècia, de Paul Castellanos.
Mm.
Rula força la novel·la juvenil, o és aquella edat que no s'acosten a la biblió?
Bueno, hi ha uns quants que són molt lectors, i després hi ha els que no llegeixen, però sí que tenim un grup de joves molt lectors, i justament La mentida de Care Santos és una que ens demanen molt sovint. I moltes vegades els hi hem de fer reserva perquè acostuma a estar deixat. És un llibre que té èxit.
I recordem que les biblioteques també tenen pel·lícules. En l'àmbit audiovisual s'imposen les pel·lícules Alcarràs, de Carla Simón, Cinco Lobitos i Belfast, de Kenneth Branagh. Coincidiu?
Sí. Sí, són les que demanen més. Perquè, clar, també són les que han anat tenint premis i això també els hi dona molta publicitat, per suposat.
I encara es recull també en música el disc més prestat aquest 2023 a les biblioteques, ha estat Motomami de Rosalía.
Sí.
També?
Sí, 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 també.
Bé, podeu agafar idees d'aquestes lectures que han funcionat tant i tan bé durant aquest any passat o deixar-vos assessorar per les bibliotecàries. No sé si demanen, si us pregunten massa.
Sí, 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 demanen. Què em recomanes? Això sempre.
Sempre.
Sí.
Doncs, Bernadet Hortal, gràcies per venir un cop al mes al Penedès en xarxa a fer-nos recomanacions i compartir lectures. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Aquel Motomami, pesa mi tatami, llega el tsunami, oh. Aquel Motomami, vino la Yikami, cruza los Echimi, oh. A cada copia que ves, tú dale tu bendición. Y yo no quiero competir, si no hay comparación. Con la cadena ante el pie, de diablo al corazón. No te creas que es sweet, tu bombón llena de licor. Aquel Motomami, pesa mi tatami, llega los tsunami, oh. Aquel Motomami, vino la Yikami, cruda los Echimi, oh.
Motomami, 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 Motomami,
Motomami, Motomami.
Acomiadem aquestes càpsules d'il·lusió amb el disc més prestat a les biblioteques catalanes aquest 2023, Motomami, de Rosalía.
A cada copia que ves, tú dale tu bendición. Y yo no quiero competir, si no hay comparación. Con la cadena ante el pie, de diablo al corazón. No te creas que es sweet, tu bombón llena de licor.
Aquel Motomami, pesa mi tatami, llega los tsunami, oh. Aquel Motomami, vino la Yikami, cruda los Echimi, oh.
Penedès en xarxa.
Motomami, 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 Motomami.